Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El decret que la Generalitat va aprovar just abans de les eleccions catalanes i que regulava els lloguers de temporada a Catalunya deixarà d'estar vigent de manera immediata. El PSC s'ha abstingut i Junts hi ha votat en contra en la votació que s'ha fet avui a la Diputació Permanent del Parlament, que és l'òrgan que fa les funcions de la Cambra Catalana entre legislatures, un període just en el que ens trobem ara. Així doncs, l'intent del govern de posar un topall als contractes temporals i al lloguer d'habitacions, dues vies que escapaven de l'actual contenció de rendes de lloguer mensuals i que suposaven escletxes per a les pujades de preus, queda paralitzat perquè només Esquerra, la CUP i els comuns hi han votat a favor, una majoria insuficient, per tant, per tirar endavant el nou decret. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
L'aliança entre PSC i Junts deixa el lloguer temporal, com dèiem, novament sense regulació.
Sí, bona tarda. Els socialistes havien dubtat fins l'últim moment, però finalment s'han acabat decantant per abstenir-se i Junts hi ha votat en contra, com ja va anunciar, de fet, la setmana passada. El vot en contra de Vox, PP i Ciutadans acaba decantant la balança a favor de derogar el decret impulsat per la Conselleria de Territori en Funcions, Esther Capella, que ha renyat els partits.
Amb aquesta legislació, doncs, parem els peus a la pura i dura especulació que s'ha anat fomentant per no fer res. Perquè no fer res vol dir garantir el dret a l'especulació. No fer res vol dir no regular, no entrar en la regulació vol dir garantir l'especulació, que no és un dret. El dret a l'habitatge sí que és un dret, l'especulació no és un dret.
Ara aquest moviment torna a deixar el mercat dels contractes de temporada sense cap mena de regulació.
En canvi, aquesta Diputació Permanent del Parlament sí que ha validat els decrets contra la sequera, concretament els que posen límits al consum d'aigua als establiments turístics i els que regula els ajuts, per exemple, també al sector agrari. Ara ho explicarem. I pel que fa a la política espanyola, reculada del govern espanyol, que ha retirat a última hora la llei del sol, que s'havia de debatre avui al Congrés per evitar una segona derrota aquesta setmana.
Una decisió que arriba després que el PSOE es quedés sol defensant la norma contra el proxenetisme. L'executiu de Pedro Sánchez ha retirat el projecte de llei amb l'argument que la norma no es vegi afectada per la situació electoral, tot i que la realitat és que no comptava amb prou suports per tirar endavant després que Sumar i Podem mostressin el seu rebuig.
I el govern espanyol, per boca de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ja ha dit que tornaran a presentar la llei aviat.
Yo lo que hago como ministra es poner esta norma a disposición de los grupos parlamentarios para que cuando pase el furor electoral a partir del 10 de junio pues puedan tomar como referencia un buen texto.
Tot això a poques hores, com dèiem, de començar una nova campanya electoral a Catalunya. Són, en aquest cas, la de les eleccions europees del diumenge 9 de juny.
Voldríem destacar que ens trobem davant d'un fenomen que és global. És un problema que ha vingut per quedar-se, perquè estem parlant d'una matèria prima crítica en el qual hi ha una gran demanda d'aquesta matèria prima i el preu cada vegada està incrementant.
Escoltàvem el comissari dels Mossos d'Esquadra, Rafael Comas, que avui els Mossos han dit que augmentaran les patrulles per evitar robatoris de coure.
Sí, augmentaran també la pressió contra els delinqüents i les deixalleries que els hi compren el coure robat, però també reclamen canvis a les lleis perquè els càstigs per aquests delictes siguin molt més alts.
I atenció si teniu un ascensor a la vostra finca, perquè a partir de l'1 de juliol entra en vigor una nova normativa estatal que obligarà a adaptar o renovar 3 de cada 4 ascensors que hi ha ara mateix instal·lats a Catalunya.
I és que la nova llei estatal vol millorar la seguretat dels ascensors i, per tant, això afectarà aquells elevadors que fa més de 10 anys que estan instal·lats. El Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya calcula que s'hauran d'adaptar entre el 75 i el 80% dels ascensors del país.
I avui resoldrem dubtes sobre aquesta nova normativa que entra en vigor, com dèiem, l'1 de juliol. En parlarem amb la gerent del Gremi d'Empreses d'Ascensors de Catalunya, Beatriu de la Fragua, qui trucarem avui d'aquí una estona. I després, en els esports...
L'objectiu de top playoff és passar-lo, no? I a la que tens la primera oportunitat, doncs l'has d'anar a agafar a mort.
El Barça de bàsquet busca aquesta nit el passi a les semifinals de la Lliga CB.
A 8:45 juguen a la pista del Tenerife el segon partit de la sèrie de quarts. Amb una victòria en tenen prou per passar de ronda, on ja els espera el Real Madrid.
Tot això el dia en què hem conegut la llista de la selecció catalana per al partit amistós que juga la setmana que ve.
Aleix García, Ferran Juglà, Eric García, Héctor Bellerín i Oriol Romeu són els noms més destacats d'aquesta llista, on també figuren Mica Mármol o el porter Arnau Tenas. Catalunya s'enfronta a Panamà dimecres que ve a les 7 a Sabadell.
Jo et miro, però no em veig. Tocant sostre.
avui a l'Aparador Cultural escoltarem això que sona, és el nou disc del músic de Collbató, Ferran Palau. Són 13 noves cançons en el músic s'ha endinsat en el món de les criatures fantàstiques i que s'agrupen en l'àlbum que porta per títol Plora. Aquí és el setè disc de Ferran Palau i és el primer concert de presentació, serà aquest dissabte al bar Elio Gabal de Barcelona. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sabem, com sempre, quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La jornada d'avui, que ha començat amb pluja important a molts punts del nord de Catalunya, ens ha deixat un matí relativament tranquil, però des de migdia torna a créixer força núvols a les comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, i aquesta tarda en aquest sector tornarem a tenir precipitacions, més pluges que localment poden ser intenses i deixar també una mica de pedra o de calamarsa. Les temperatures avui es mantenen molt semblants a les de dies anteriors, entre els 20 i els 25 graus aproximadament, i a banda de les pluges del nord de Catalunya, no descartem que cap a la zona dels ports, al sud de Tarragona, pugui arribar a caure també algun ruixat. La previsió per demà, doncs, un temps molt semblant al d'avui. En general, nuvolositat variable i a partir de migdia, crescuda de núvols al terç nord de Catalunya, comarques del nord de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, que donaran ruixats i tempestes. Les temperatures sense canvis importants i de cara al cap de setmana, que semblava que havia de ser un cap de setmana força assolellat, doncs tindrem una mica més de núvols i a les tardes, novament, ruixats i tempestes, però només a les comarques del Pirineu. Moltes més clarianes i temperatures de cara al cap de setmana una miqueta més altes, però molta calor tampoc en farà.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 7 minuts a les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
El decret que tenia la intenció de regular els lloguers temporals, és a dir, el lloguer d'habitacions i el turístic, ja és paper mullat. I qui li ha llançat l'aigua a sobre és el PSOE, que és el PSC, volíem dir, que s'hi ha abstingut, i Junts, que ja ha votat en contra avui al Parlament de Catalunya, al costat de Vox, PP i Ciutadans. Per tant, ni un mes després que el govern impulsés una regulació express, el mercat de contractes de lloguer de temporada torna a estar sense cap normativa.
Sí, el decret impulsat pel Departament de Territori havia de ser convalidat pel Parlament de Catalunya, però com que aquest està dissolt, s'ha hagut de fer a través de la Diputació Permanent. Aquest òrgan està format per 23 diputats, d'acord amb la composició de la mesa. Així doncs, PSC, Esquerra i Junts tenen 6 diputats cadascun i Vox, Comuns, CUP, PP i Ciutadans en tenen un. Com que el decret decau amb més vots en contra que a favor, l'aliança entre socialistes i postconvergents ha estat la clau.
Aquest decret, recordem, pretenia posar un topall als preus pels lloguers temporals i també al lloguer d'habitacions. I per entendre el moviment de PSC i Junts, ens hem de transportar a la campanya electoral, quan el sindicat de llogateres va convidar diversos partits a comprometre's a votar a favor del blindatge d'aquesta regulació.
En aquell moment, PSC i Junts se'n van desmarcar i la signatura del compromís només hi van assistir Esquerra, la CUP i els Comuns. I durant el debat d'avui, el PSC s'ha pensat si votar a favor o no, però finalment s'ha decantat pel no i ha retret al govern d'Aragonès que impulsés el decret sense tenir un consens al Parlament. Un argument que també ha fet servir Junts.
Dos febleses. Un és el de la seguretat jurídica. El que fan aquí és modificar la LAU, la llei d'arrendaments urbans, una llei d'àmbit estatal, que no pot modificar el Parlament de Catalunya. Això, òbviament, pot generar inseguretat jurídica. I després una altra molt important, que és l'efectivitat d'aquest decret. Si nosaltres fem lleis o fem decrets, però no pot ser efectiu, no resolem els problemes.
No s'arregla, a parer nostre, amb un decret sense consens parlamentari i sense consens amb l'amplitud del sector afectat. Un Parlament i un govern saben bé que els consensos s'han de promoure i aquesta voluntat l'hem trobada a faltar.
Una aliança, per tant, que no agrada gens a la consellera de Territori en funcions, Esther Capella.
Amb aquesta legislació, doncs, parem els peus a la pura i dura especulació que s'ha anat fomentant per no fer res. Perquè no fer res vol dir garantir el dret a l'especulació. No fer res vol dir no regular, no entrar en la regulació vol dir garantir l'especulació, que no és un dret. El dret a l'habitatge sí que és un dret, l'especulació no és un dret.
En canvi, sí que ha tirat endavant en aquesta comissió permanent és els dos decrets del govern impulsats des de la Conselleria d'Acció Climàtica. El primer recull aspectes com el llindar del consum d'aigua als establiments turístics en les diferents fases de la sequera i la regulació que permetrà omplir, per exemple, les piscines declarades refugis climàtics en situació d'emergència, i també ha tirat endavant la regulació de les desalinitzadores privades.
Ha estat convalidat amb els vots a favor d'Esquerra, l'abstenció de PSC, Junts i Ciutadans, mentre que la resta de partits hi han votat en contra. Tots els grups, excepte Ciutadans, han donat suport al segon decret que feia referència als ajuts al sector agrari, al control d'espècies cinegètiques i la cobertura i també protecció dels bombers voluntaris.
I mirem també el que passa a Madrid en política espanyola. El govern de Pedro Sánchez evita un nou revés al Congrés dels Diputats i ha retirat la llei del sòl de l'ordre del dia del ple. S'havia de debatre avui. Aquesta és una norma que el Ministeri d'Habitatge, recordem, volia tramitar amb la màxima celeritat per donar resposta a la necessitat de promoció i ampliació del parc d'habitatge públic a Espanya. El soci de govern del PSOE, Sumar, i també els diputats del Podem ja van anunciar que no donarien suport a la norma, i al PSOE només li quedava el possible suport del PP, que no havia fet pública la seva posició.
I és que la cambra havia de debatre la presa en consideració del projecte de llei a partir de les 9 del matí, però l'executiu de Sánchez ha preferit retirar-la per evitar una segona derrota parlamentària en una setmana, després que dimarts els grups també van rebutjar la llei de prohibició del proxenetisme. La secretària general dels Morats, Ione Belarra, celebra la retirada d'aquesta llei, mentre que Borja Semper, del PP, creu que l'executiu de Sánchez té un problema.
Que hayamos sido capaces de parar esa reforma de la ley del suelo, que, como decía, tiene nombre propio, que es la Operación Chamartín, para que, por fin, el BBVA y la constructora San José, que es la gran aliada de Florentino Pérez, puedan poner a su nombre unos terrenos para seguir especulando con el suelo de los madrileños y las madrileñas, pues bueno, ya lo paramos dos veces en el gobierno, esta es la tercera, así que muy satisfechas.
Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es verdaderamente sorprendente, y se concreta en que el gobierno tiene un problema con el gobierno. Es verdaderamente sorprendente. Un problema con el gobierno, con otros países, con la corrupción. No tenemos un gobierno. Nosotros hemos pedido negociar, tenemos una propuesta, nos parece poco ambiciosa, queríamos hablar y negociar.
Des de la Moncloa defensen la retirada del projecte de llei per garantir que la norma no es vegi afectada per la situació electoral, on tots els partits ja tenen la mirada posada a les eleccions europees del 9 de juny.
En tot cas, els socis de govern no es creuen l'argument del PSOE i asseguren que els socialistes sabien i des de feia mesos que no tenien suport per tirar endavant aquesta llei, i Íñigo Errejón és el portaveu de Sumar al Congrés.
El Partido Socialista impulsó una ley que sabe que no contaba con nuestro apoyo, y así lo manifestamos en el seno del gobierno. Y la trajo deprisa y corriendo, y nosotros no es esa la forma que tenemos de trabajar.
En tot cas, el govern espanyol, ho ha dit la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ja ha anunciat que presentarà la llei de nou d'aquí unes setmanes, després justament de les eleccions europees.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Doncs precisament parlant d'aquestes eleccions europees, les guanyaria el PSOE si se les celebressin avui amb una forquilla d'entre 21 a 24 escons, fins a 6 més que el Partit Popular, que podria aconseguir entre 18 i 20 representants al Parlament Europeu. Ho pronostica l'enquesta preelectoral que ha publicat el CIS aquest migdia. La mateixa enquesta dona a Esquerra, que es presenta juntament amb Bildu i el BNG, entre 2 i 3 escons, mentre que Junts fregaria els 2 eurodiputats. Aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral d'aquestes eleccions europees, que estan convocades, recordem, pel dia 9 de juny. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Espanya és el quart país on s'escullen més eurodiputats, en total 61, per darrere d'Alemanya, França i Itàlia.
Sí, un cop elegits els eurodiputats, la majoria opta per integrar-se en un dels grans grups polítics que hi ha. A hores d'ara en són 7 i repartits de la següent manera, de major a menor: populars, socialistes, liberals, verds, ultraconservadors, l'extrema dreta i les esquerres. En les eleccions europees, la circumscripció és única, és a dir, la base territorial a partir de la qual es calcula el repartiment dels escons és tot l'Estat, a diferència del que passa, per exemple, en les eleccions al Congrés, en què les circumscripcions són les províncies. La data límit per demanar el vot per correu és dijous vinent, el 30 de maig.
I repassem, Judit, també quins candidats presenta cada partit en aquestes eleccions.
La cap de llista del Partit Popular és Dolors Montserrat, que ha estat eurodiputada aquesta darrera legislatura. Per part del PSC, la candidata és la vicepresidenta tercera del govern espanyol i responsable de transició ecològica, Teresa Rivera, seguida dels actuals eurodiputats Irache García i Javi López. Jordi Cañas encapçala Ciutadans, el candidat de Comuns Sumar és Jaume Sens i la de Podemos és l'exministra d'Igualtat Irene Montero. Per part dels independentistes, hi ha la fins ara eurodiputada Diana Riba, d'Esquerra, que fa tàndem amb el meteoròleg Tomàs Molina, i per part de Junts, Toni Comín repeteix com a eurodiputat sense Carles Puigdemont i Clara Ponsatí, que han optat per camins diferents.
I tot i que pot semblar una cambra llunyana, el Parlament Europeu aprova lleis que afecten a tota la ciutadania de la Unió Europea, des d'estats fins a empreses.
En aquesta última legislatura ha aprovat la primera llei d'intel·ligència artificial del món i ha prohibit que les companyies aèries cobrin l'equipatge demà als avions. L'Eurocambra també té competències per regular els aranzels dels productes agraris que s'importen i això té una incidència directa en les reclamacions que han fet els pagesos a Catalunya aquests últims mesos demanant que fossin més alts i que els aliments passessin els mateixos controls de qualitat que han de passar a la Unió Europea.
I encara en aquestes eleccions, abans de començar aquesta campanya, Junts i Esquerra, des de les seus dels seus partits a Barcelona, han presentat el seu programa electoral.
Esquerra es presenta en coalició amb Ara Repúbliques, amb Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec, com ja va fer les últimes eleccions. La número 1 dels republicans, Diana Riba, diu que el seu objectiu és combatre les polítiques de dretes que es fan a Europa i espera remuntar els mals resultats de les últimes eleccions a Catalunya.
Sabem que estem en un moment en què hem de tornar a remuntar. Crec que Esquerra Republicana, amb 93 anys d'història, ha après, ha ensenyat i sabem fer remuntades i tornar a agafar la confiança de la ciutadania. Estem davant d'unes noves eleccions per poder-ho fer possible i, per tant, ens hi trobareu amb aquests 15 dies de campanya electoral molt forts i fortes per encarar-les.
Riba també assegura que el seu objectiu és fer polítiques a favor del reclam de la pagesia a Catalunya, que, com dèiem, demana que no hi hagi competència deslleial amb els productes agraris que s'importen. Mentre que Junts es compromet a promoure un debat sobre si és compatible fer un referèndum a Catalunya amb la Constitució. Així ho recull el programa electoral del Partit per al Nou Jota, que contempla també el compromís de reforçar la negociació amb el PSOE amb mediació internacional per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El candidat Toni Comín diu que Carles Puigdemont, encara que no formi part de la llista, continua sent un actiu per al partit.
I no ens ha sorprès descobrir que el president Puigdemont és un dels polítics, no només és el polític català més conegut a l'escala europea, per descomptat, sinó que és un dels polítics europeus més coneguts.
Comín diu que la figura de l'expresident dona força a la candidatura perquè s'ha guanyat el reconeixement europeu.
Gràcies, Judit. I pel que fa a la política municipal, l'endemà de saber-se que Núria Marín deixarà de ser alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, l'oposició l'acusa d'abandonar la ciutat en el pitjor moment.
Sí, el cap de l'oposició i portaveu d'Esquerra a la segona ciutat de Catalunya, Jaume Graells, assegura que els darrers anys han estat estèrils per la ciutat i des dels comuns el regidor Manuel Domínguez afirma que aquests problemes s'han convertit en estructurals.
Els seus 16 anys de mandat passen perquè no ha aconseguit cap dels grans projectes que anunciava.
La prioritat no ha estat la solució dels problemes de la ciutat, especialment en els barris més densament poblats d'Europa, on hi ha uns problemes de convivència, de neteja, en fi, molt greus.
Considerem que és incapaç de donar la resposta als problemes que té la ciutadania i per això marxa.
La renúncia de Marina es farà efectiva el pròxim 15 de juny i el nou alcalde de l'Hospitalet de Llobregat serà el també socialista, David Quirós.
Ho dèiem també al començar aquest informatiu. L'1 de juliol entra en vigor una nova normativa estatal que obliga a aplicar diverses millores de seguretat als ascensors. Una normativa que afectarà a 3 de cada 4 ascensors que hi ha ara mateix a Catalunya, és a dir, que s'hauran de renovar o revisar uns 150.000 elevadors.
Els aparells instal·lats els últims 10 anys són els que quedarien fora d'aquesta actualització obligatòria perquè ja incorporarien les exigències del nou decret. En canvi, la resta, d'una manera o altra, hauran d'adaptar-se. El cas és que a partir d'ara tots els elevadors hauran de tenir instal·lats dispositius mecànics per evitar sobrecàrregues i modificacions, també en els contrapesos, el mecanisme que fa pujar i baixar l'ascensor.
Doncs per conèixer el detall d'aquesta nova mesura i per saber com afectarà les comunitats i edificis amb ascensor, hem convidat avui a Beatriu de la Fragua, que és gerent del Gremi d'Ascensors de Catalunya. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, els canvis entren en vigor el dia 1 de juliol, segons la normativa. Això vol dir que abans d'aquesta data els ascensors ja hauran d'estar complint la normativa?
No ben bé. A veure, aquesta normativa, que és un reglament d'àmbit estatal per tota Espanya, entra en vigor l'1 de juliol. Vol dir que a partir de l'1 de juliol serà quan s'aplicaran els punts concrets que aquesta normativa aplica per tot el sector i per les empreses. I també pel tot el tema de les administracions, els organismes de control, que són els que es dediquen a fer les inspeccions, i sobretot els titulars.
Quins són els canvis que preveu la normativa? Què és el que s'ha d'adaptar als ascensors?
A veure, aquesta normativa, la novetat que aporta és una implementació de mesures de seguretat en tot el parc d'ascensors existent. Vol dir que hi haurà una sèrie de mesures que, depenent de la instal·lació de l'ascensor que sigui, s'hauran d'aplicar unes o unes altres, o totes elles, depenent de la instal·lació, insisteixo, a partir d'una data concreta que es començarà a comptar des de la inspecció periòdica obligatòria.
I la mitjana, aproximadament, aquests canvis sabem que variaran en funció de l'ascensor, però de quants diners estaríem parlant per una comunitat de veïns o per un bloc de pisos convencional?
Depèn de l'ascensor, les coses que se li tinguin que aplicar, perquè n'hi ha diferents punts, per exemple, com seria la nivellació de cabina, seria, per exemple, el tema de la sobrecàrrega, una cosa molt important, per exemple, pels titulars que ens arriba molt, seria el tema de la comunicació bidireccional, tenir el telèfon dins de cabina.
És a dir, els ascensors hauran de portar, incorporar un telèfon, una línia telefònica.
Una línia telefònica, que és la comunicació bidireccional de dins de cabina amb l'exterior, en el cas de rescat. A veure, hi ha moltes coses, cosetes d'aquestes que el que fan és implementar una seguretat en l'ascensor, però també una confortabilitat, perquè també parlem de seguretat, però ens deixem el tema del confort, i clar, és per també que els ascensors puguin ser més confortables. Llavors, la cosa més que pot suposar pressupostàriament doncs, una mica de més atenció és el tema dels ascensors antics o els ascensors històrics, doncs el que suposaria un canvi de guia. Les guies antigues, que si són de fusta o si són de rail o cilíndriques, aquestes guies ja es van deixar d'instal·lar fa molts anys, no? I llavors, en les instal·lacions en què encara estan instal·lades o estan posades, doncs el que sí que es recomana és la seva substitució. En aquest cas, són aquests pressupostos, en aquests casos concrets, que serien ascensors singulars, els que podrien suposar una mica més costosos. Tot lo demés no estem parlant de gaire cosa,
Per tant, ja per acabar, en tot cas, aquests canvis, com i quan s'haurien d'aplicar? És a dir, ha de ser la mateixa comunitat de veïns qui digui veniu a revisar el meu ascensor, si està complint la normativa o no, o com funcionarà?
No, ben bé no és així. Els canvis en els ascensors vindran indicats per la inspecció periòdica obligatòria. I a partir d'aquesta data de la inspecció obligatòria serà quan començaran a comptar els terminis. Hi ha terminis amb prou marge perquè el missatge que volem donar és de calma, de tranquil·litat, que tots els titulars, tots els que som titulars d'ascensors i que estem a les comunitats de propietaris i les comunitats de veïns, que tothom estigui tranquil perquè hi hauran terminis prou amples com per poder aplicar aquesta normativa. Per exemple, un canvi de guia amb un ascensor antic ens podem anar entre els 3 anys i els 10 anys per fer-ho. Per tant, vull dir que hi ha termini suficient. Com ho ha de fer el titular? El titular el que ha de fer és sol·licitar la inspecció periòdica. Sí. Sempre, en el termini que li toca. Hi ha inspeccions que entren cada 2 anys, cada 4 anys o cada 6 anys, depenent del tipus d'ascensor en l'habitatge en el qual està instal·lat. I a partir d'aquesta data serà quan li començarà a comptar, perquè a més també sortirà detectat a l'acte d'inspecció. I a partir d'aquí és quan el titular doncs, ha de parlar amb la seva empresa conservadora i s'han de fer doncs, els canvis que normativament entrin. Per tant, vull dir que el titular el que ha de fer sobretot és marcar la data d'inspecció periòdica quan li toqui, que tots els ascensors s'entenen doncs, aquestes dates doncs, sobretot a dins de la cabina hi ha una etiqueta on ens indica l'organisme de control l'última inspecció que han passat i quan serà la propera. I podem comptar això entre marges de 2 anys, per exemple, per ascensors de pública concurrència, 6 anys amb aquells ascensors que estan instal·lats en vivendes particulars, habitatges de cases unifamiliars, i els 4 anys, que normalment és el més corrent per tots els edificis.
Beatriu de la Fragua, gerent del Gremi d'Ascensors de Catalunya, gràcies per aclarir tots els dubtes sobre aquesta nova normativa. Que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Estel migdia.
Dues dues i 24 més coses davant dels últims robatoris de coure a les xarxes de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra han decidit augmentar el nivell de vigilància. La policia, per tant, destinarà més agents a controlar les vies, a inspeccionar les deixalleries on els lladres van a vendre el coure i a fer controls de trànsit per intentar trobar els delinqüents amb els cables robats. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. I quan enxampin aquests lladres robant coure a les vies, els Mossos demanaran ordres d'allunyament perquè els delinqüents no s'hi puguin tornar a apropar. També intensificaran les inspeccions i la pressió, com deies, a les deixalleries i de paires que compren el coure per reciclar-ho. Però tot i aquest increment de la pressió policial, els Mossos avisen que estem davant d'un delicte que afecta a tota Europa. Per això, el comissari Rafael Comas reclama més eines judicials per perseguir els lladres.
Ens trobem davant d'un problema que serà de difícil solució a curt termini, perquè caldrà un abordatge integral, caldrà fer una diagnosi que va més enllà de la estrictament policial, caldrà probablement repensar la necessitat de fer reformes legislatives, d'aconseguir més eines de fiscalització respecte als gestors de residus.
Aquests canvis estan recollits al Pla Especial Metall, que té tres nivells. El nivell 2 és alerta mitjana. Fins ara només s'aplicava a l'àrea metropolitana i a Tarragona, les zones que concentren la meitat dels robatoris de coure. Ara s'ampliarà tot el país per evitar que els lladres, davant la pressió policial en aquestes zones, es desplacin cap a altres punts del país per robar el coure. La policia explica que els robatoris de coure a la xarxa de trens només representen un 3% dels casos. La gran majoria es cometen en empreses. Avui els Mossos també han dit que els operadors ferroviaris són les víctimes d'aquests delictes i no els responsables, el mateix que va dir el ministre de Transports, Òscar Puente, la setmana passada.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a aquesta hora comencem els esports parlant de futbol internacional. L'Atalanta s'ha proclamat campió de l'Europa League després de golejar aquesta passada nit 3-0 al Bayer Leverkusen.
L'equip italià s'ha endut el segon campionat europeu de clubs i ha deixat sense opcions de guanyar el triplet a l'equip alemany entrenat per Xavi Alonso. L'Atalanta s'ha imposat a la final contra tot pronòstic, ja que el Bayern arribava al partit amb una ratxa de 51 partits sense perdre. Lukman, autor dels 3 gols, ha estat l'heroi de la nit. Aquesta Europa League és el primer trofeu continental per l'Atalanta i a més suposa un títol que un tipus de l'europeu torni a Itàlia 14 anys després que l'Inter de Milà guanyés la Champions.
I avui hem conegut en futbol que Aleix García, Ferran Juglà, Eric García, sí, Héctor Bellerín i Oriol Romeu són els noms destacats de la convocatòria de la selecció catalana absoluta per la setmana que ve, pel partit que juga amistós contra el Panamà.
El seleccionador català Gerard López també ha cridat a files a Mica Mármol, Ramon Terrats, Àlex Alanyà, el porter Arnau Tenas i Marc Cardona. En total ha elaborat una llista de 20 jugadors, però ja ha explicat que la llista queda oberta a ampliar-se en funció dels jugadors que cridi la selecció espanyola per l'Eurocopa.
I ens guardem alguna opció a partir del dilluns per poder complementar-la. Jo crec que havia de respectar aquesta llista que pot incloure diversos jugadors catalans, tots sabeu, els del Barça, jugadors importants com Dani Olmo, com Gerard Moreno, com Marco Corella, i que si algun d'aquests no hi és en aquesta llista, doncs està clar que rebria la... Bueno, rebria no, ja ha tingut la trucada per incorporar-se a nosaltres.
El partit amistós de la selecció catalana contra el Panamà jugarà dimecres que ve a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell a partir de les 7 de la tarda.
I acabarem parlant de bàsquet. El Barça, ho dèiem abans, podria classificar-se avui per a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Tenerife.
Els play-offs de quarts es juguen al millor de 3 partits i el conjunt català va aconseguir endur-se el primer duel en imposar-se per 96 a 86 als Canaris en un enfrontament que va ser molt més ajustat del que mostra el resultat final. Per tant, una nova victòria ja donaria el bitllet directe per la següent fase als de Roger Grimau. L'ala pivot Joel Parra té clar que avui no serà gens fàcil.
Crec que ens trobarem un partit semblant al que ens vam trobar aquí al Palau. Crec que ells aniran a muerte perquè se la juguen ja o guanyen o se'n van cap de vacances. Així que crec que ens trobarem també un partit molt físic i tenim que estar preparat per tot el que ens planteja el Tenerife, perquè sabem que és un equip molt, molt tàctic.
El partit a 8:45 del vespre.
Estel migdia.
I obrirem informació cultural avui al Museu Diocesà de Barcelona, on obre portes avui l'exposició Ara ballen, sobre els gegants a la processó del Corpus.
Sí, una mostra que posa l'accent en la relació que els gegants han tingut amb la festa del Corpus, especialment amb la processó, i s'emmarca la celebració dels 600 anys de gegants a Barcelona i Europa. Ràdio Estel ha pogut visitar-la abans que obri portes i ha parlat amb Amadeu Carbó, que ha explicat l'objectiu d'aquesta mostra.
Emetre tot aquest coneixement, aquest gavadal de coneixement que tenim tots plegats i que d'alguna manera l'hem de posar a l'abast de tothom perquè sapiguem què fem quan fem, ara en aquest cas el Corpus, no?
L'exposició es podrà veure a l'edifici de la Casa de l'Almoina fins al 27 d'octubre. Jo sento,
avui estic content. I això que sona és M'encanta, és una cançó que forma part del nou disc de Ferran Palau que s'ha publicat avui a totes les plataformes digitals. El disc es diu Plora aquí i és el setè de la seva carrera.
I no només és un disc amb 13 noves cançons, sinó que també és un curtmetratge dirigit per Pablo Maestres que tracta la història d'amor entre dos monstres i que des d'avui ja es pot veure a la plataforma Filmin.
Ferran Palau que comença aquesta gira de presentació del nou disc amb més d'una vintena de dates ja confirmades. La primera serà dissabte al Bar Llogàbal del barri de Gràcia de Barcelona i la setmana que ve actuarà al Festival Primavera Sound al Parc del Fòrum també de la capital catalana. Amb això acabem, tornarem demà divendres a quan siguin les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins les 6 amb Mercè Raga i el seu Fabricació Pròpia. Que vagi bé, bona tarda. Tens tu